La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Per primera vegada, els polítics faran una mica de cas a la societat civil, perquè sempre han dit que sí, però a la llarga acaben fent el que volen, no? I ara la societat civil l'ha tirat endavant, està fent un marcatge de prop.
No han de pressionar tant Esquerra Republicana, se li ha demanat compromís, el president li ha demanat, Convergència també té el compromís de ser generosa, i això acabarà bé, acabarà doncs, amb un govern doncs, més o menys de coalició, no sé quina fórmula es buscarà.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.
La matinada del passat 31 de maig, l'anomenada Flotilla de la Llibertat va ser atacada per l'exèrcit d'Israel quan intentava arribar a Gaza amb l'objectiu de trencar el bloqueig que pateixen els palestins. El balanç, recordem-ho, va ser de 9 morts i 50 ferits.
Això que escoltem és la crònica que feia Ramon Company des dels serveis informatius de la xarxa l'any 2010, quan es va produir aquest atac a la Flotilla de la Llibertat. Avui, com cada dimecres en aquesta hora, descobrirem un nou heroi local, Axel. Explica'ns quina relació té la nostra protagonista amb aquesta flotilla.
Doncs resulta que l'heroi local d'avui era un dels tripulants de la Mavi Màrmara, una de les embarcacions que formava part d'aquesta Flotilla per la Llibertat que va ser atacada fa poc més de 2 anys. Periodista i, per sobre de tot, activista, la nostra protagonista d'avui es caracteritza pel seu compromís amb el poble palestí i també per presenciar sobre el terreny diversos conflictes armats. Si us sembla, coneixem-la.
Arau va néixer a Taradell fa 32 anys. Va estudiar imatge i so i des del 2002 va treballar en diversos mitjans de comunicació com TV3, el Nou TV, Catalunya Ràdio i la xarxa de televisions locals, entre d'altres. Després de 9 anys, decideix emprendre un nou recorregut professional per dedicar-se a investigar i explicar conflictes a nivell internacional, com els que succeeixen a Palestina i a l'Iraq. De fet, és l'única catalana a bord de la primera flotilla per la Llibertat. Des d'aleshores, la seva implicació amb el Pròxim Orient ha anat creixent tant des del territori com des de Catalunya.
Als estudis de la xarxa Barcelona hi tenim precisament la Laura Arau. Laura, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Tu eres periodista.
Sí, bueno, més o menys. No he estudiat periodisme, he fet més de càmera que de periodista, però al final he acabat explicant històries. Així que no sé com definir-me, però sí, més o menys.
Com arribes fins a la Flotilla de la Llibertat?
Doncs arribo perquè ja abans, el 2009, desembre de 2009, havia participat a una marxa internacional que es feia a Egipte per intentar entrar a la Franja de Gaza i que era oberta a qualsevol persona que volgués anar. En aquell moment jo hi anava també amb una càmera i, de fet, ho vam estar explicant en directe, no?, des d'Egipte, però penjant els vídeos en al YouTube i en mitjans d'internet, perquè bueno, són coses que normalment els mitjans no interessen massa. I allà vaig conèixer gent que formava part de l'organització turca IAKAK, que és l'organització que va acabar flatant el Mavi Màrmara, i suposo que al veure'm activa amb la càmera i de més, el no haver-hi catalans i gairebé cap espanyol a la flotilla, doncs em van convidar a participar-hi i no m'ho vaig pensar 2 vegades, i de fet va ser el punt en el que també vaig decidir sortir una mica dels grans mitjans de comunicació i començar a fer el que realment m'agradava i m'interessava explicar.
Arriba un dia que decideixes pujar a bord del Mavi Marmara.
Sí, i ho decideixo, diguem, en la distància, veient-ho com a una cosa estranya i poc creïble, i quan arribo a Turquia veient-ho com a algo impressionant, no? Decideixo pujar al barco sabent que, bueno, que aquell vaixell podia patir algun abordatge, perquè de fet quan s'està dins de l'activisme per Palestina, suposo que també amb activismes per altres causes, doncs estàs molt al cas de què és el que diuen els governs que en aquest cas oprimeixen a un altre poble, no? I en el nostre cas seguíem aquestes informacions que venien a través dels mitjans de comunicació israelians, i per tant sabíem que que hi havia una amenaça real, no? Tot i això, decideixo pujar en aquesta flotilla perquè fins llavors no havia estat gairebé activa en gairebé res. Havia participat en associacions locals de poble, per dir una manera, fent ràdio, havia estat, no sé, col·laborant en diferents organitzacions, però no havia participat gaire directament i estava una mica cansada de quedar-me a casa veient les coses per la televisió i sense poder-les saber exactament. I és quan decideixo, bueno, no només treure informació d'allà, sinó participar i viure-ho en primera persona, no?
Quin és el dia que us ataquen?
És el 31 de maig, bueno, de 2010. És un dia estrany perquè, bueno, de fet fa bastant que no torno a veure el vídeo que va sortir en aquell moment, però hi ha uns, bueno, un conjunt de sensacions rares quan penso en aquest dia, rares o que es mesclen, no? Perquè hi ha per una part una gran vivència que crec que és de lo millor que he viscut en la meva vida, que és aquest compartir amb tantes persones, de tantes ideologies, de tantes, no sé, comunitats religioses diferents, de tants països diferents, i poder-nos preguntar i explicar-nos coses i, jo què sé, preguntar fins i tot, doncs, coses que potser no entens des d'aquí, perquè en el món oriental pues, es fan d'una altra manera, pues, aquesta complicitat que hi havia allà dins, no sé, a mi em va ajudar bastant com a persona i també com a persona que m'agrada explicar el que visc, diguem, a poder explicar el que es viu en una altra part, que no és Europa i que a vegades des d'aquí jutgem amb ulls europeus, no? I que jo crec que és el gran problema que hi ha al darrere de moltes de les informacions que es donen. Però bueno, vaig viure això, per una banda el descobrir gran quantitat de cultures diferents i per l'altra banda, bueno, un abordatge sense precedents en aquell moment, tot i que sí que és veritat que a Palestina, el que nosaltres vam estar vivint en poques hores, allà ho viuen cada dia i encara pitjor, no? Perquè nosaltres al final, bueno, van acabar morint 9 persones, una més encara avui en dia es troba en estat de coma, més de 60 van resultar ferides i la gran majoria dels que anàvem allà dins amb un impacte psicològic important, crec.
Perquè com va ser l'atac exactament?
Pues l'atac va ser de nit, la curiositat del fet era que, bueno, allà dins del Mavi Màrmara hi havia molta gent musulmana i per tant com a les 6 de la matinada o així es feia una de les pregàries que ells fan i l'atac va començar en aquell moment, no? Per tant va ser una mica més impactant de lo normal perquè, bueno, la gent estava resant, per dir-ho d'una manera. En el meu cas jo em trobava a la sala de premsa, ja estàvem avisats de que estàvem entrant en una zona que ja es veien vaixells de guerra, diguem, en la distància, i per tant estàvem a l'expectativa, no, del que podia passar. Van passar, no sé, poques hores i ja els van, bueno, van venir una sèrie de llanxes a prop i, bueno, va ser, per mi va ser una sensació com de passar del silenci a la guerra, no? Una mica com ho puc resumir. I després, pues, pensar al principi que són només sons i a la pràctica veure que és foc real, que hi ha ferides moltes persones de bala i que a més hi comencen a haver morts, no? Amb tot això, doncs jo tenia la càmera amb mi i pensava l'únic que puc fer ara és gravar i intentar salvar aquest material perquè teníem clar que les coses només es poden explicar quan el material es salva, perquè si no només hi ha una única versió de les coses. I és en aquest moment quan jo decideixo gravar. No puc salvar gairebé res del que gravo, però sí que es va poder salvar una part de material. I a més, en aquestes accions internacionals tens en compte una cosa, que és que la transmissió en directe de tot el que passi és superimportant, i en aquest cas hi havia un transmissor de televisió i algunes televisions turques van estar matent en directe el que allà passava. Vull dir, va ser tan fort per mi que inclús veient la televisió estàvem veient un canal turc i ens estàvem veient en directe per aquest canal turc i va ser en el moment que nosaltres vam pensar, bueno, aquí ha passat, no sabem exactament el que ha passat, però el món ho sap, no? I en aquest cas, bueno, a partir d'aquí ja passen moltes hores, ens porten a presó i després en el temps se'ns va explicar que si hi havia hagut, diguem, Turquia s'havia presentat a... Bueno, la reunió de la OTAN ja havia dit que si no ens alliberaven traien els vaixells de guerra. Per tant, una cosa que nosaltres en el seu moment no pensàvem que hagués arribat a tant, bueno, diguem, amb el pas dels mesos ens vam adonar que sí, hi havien hagut moviments, que al final han fet canviar una mica les situacions, és a dir, Turquia fins en aquell moment estava aliada, no?, amb Israel, ara no ho està, és més, fa pocs dies o... menys d'un mes, que he participat en un judici a Turquia, on s'està jutjant els crims de guerra que van cometre els grans responsables d'aquest atac, no? Per tant, jo crec que són accions internacionals que canvien en part, en molt petita part, la història, i que les fem perquè creiem que les polítiques dels nostres governs no són les que haurien de ser, i per tant creiem que hem de fer un pas endavant. I vaig en aquell moment i he tornat a anar aquest any, he participat en un veler que es diu Estel, han tornat a abordar aquest vaixell, érem només 30 persones a bord, però també ens han abordat aquesta vegada amb descàrregues elèctriques, diguem. Hem tornat a estar en presons israelianes i al final hem tornat a venir tornant a denunciar tot el que ha passat.
Clar, ara parlaves del paper que tenen els governants avui en dia. Quina explicació li dones? És a dir, per què el conflicte de la Franja de Gaza, d'Israel, de Palestina, sembla que sigui el conflicte etern?
Fa més de 60 anys, i si mirem a la història, doncs ens remuntem quasi a la Primera Guerra Mundial. Jo crec que és una zona geoestratègica important. Els palestins sempre han set els peons de la partida d'escacs. Han estat, és a dir, hi va haver en el seu moment, no?, una persona del costat israelià jueu, que deia que allà hi instal·laven un poble per una zona que no hi havia, és a dir, era una terra sense poble, i en el fons allà sí que hi havia un poble, que era el poble de Palestina. I, en el fons, va ser Europa, no?, qui va permetre que una gran quantitat de colònia, en aquest cas jueva, s'instal·lés allà, es dividís el territori en dues parts, quan allà ja hi estava vivint una gent i no se la va tenir en compte, no? Llavors, jo crec que en aquest cas Europa és una de les màximes responsables del que allà hi passa, no només en el que hi va passar, sinó en el que hi continua passant ara. I després, aquests dobles jocs que s'acaben fent, no?, de, per exemple, acceptar Palestina com a nou estat, per dir una manera, dins de Nacions Unides, i per altra banda continuar tenint reunions amb Israel per continuar comprant material armamentístic i repressiu, jo crec que és un doble joc, que el que fa mal no és només al poble de Palestina, sinó també al mateix poble d'Israel. Nosaltres, quan definim què és el que anem a fer allà, no?, i anem a fer, a aportar una mica, el que entenem nosaltres, una mica de suport extern perquè realment una pau sigui possible en la zona. Però també crec que una pau no és possible si no hi ha justícia. I llavors, jo crec que els nostres governs hi tenen molt a dir, perquè formen part de la Unió Europea, qui podria estar fent-hi coses. De fet, està traient moltes resolucions, però acaben quedant en paper mullat perquè no s'acaben aplicant mai. I per tant, jo crec que com a ciutadans que som i ciutadanes del nostre país, ser-ho no significa només anar a votar 4 anys, sinó practicar-ho en el dia a dia. I en aquest cas, dins de el que seria una mica la política internacional del nostre país, doncs és una mica el que estem fent, no?, en un sector molt petit, en aquest cas en el conflicte que es viu a Palestina, que creiem que nosaltres hem nascut aquí, però també podríem haver nascut allà, i ens agradaria que ens ajudessin a tenir una vida més digna, no? Ara mateix a la Franja de Gaza es continuen atacant a pescadors només perquè surten a pescar, no? Són coses que aquí no ens les imaginem, ens queden molt lluny, però jo crec que a qualsevol persona li agradaria poder practicar la seva feina o el que necessita per sobreviure sense que per fer-ho l'haguessin d'estar atacant des d'un vaixell de guerra, no? Llavors jo crec que el conflicte amb Palestina té una solució fàcil, que és que les dues parts es posin d'acord, fàcil entre cometes, perquè aquí hi ha molts factors en joc, i un d'ells, que jo crec que és el més important i que sempre s'ha oblidat, és què passa amb els refugiats palestins que viuen a fora. Jo dic perquè en el meu cas he tingut molt contacte amb els refugiats palestins que viuen al Líban, i sempre he pensat que són els grans oblidats perquè a més no tenen ni drets civils. Llavors, sí que és veritat que hi ha moltes parts dins del conflicte, i que nosaltres com a europeus som uns dels responsables per fer que això continuï passant, I jo crec que no podem oblidar a ningú, ni la gent que està vivint a Cisjordània, completament rodejats per murs, de l'apartheid, completament cercats per checkpoints. No podem oblidar la població de Gaza, que quan, en aquest cas, no, quan el govern d'Israel se li acosten unes eleccions, sembla ser que necessiti guanyar vots matant a gent, i en aquest cas han de ser gent palestins, perquè...
És Laura, un... de discurs, sí, no tan sobre. Déu-n'hi-do, com domines el tema, es nota que has trepitjat terreny. Et volíem agrair que avui hagis visitat els estudis de la xarxa de Barcelona per ser la nostra heroïna local, ho hem de dir així, eh?
Sona molt malament, així, això, però...
Sona malament, no? Però,
sí.
Ho és.
Però ho és. Gràcies per tot i seguirem la teva feina, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.